L'escenari es converteix en un ring de boxa i els cops són les paraules que surten de la boca de Dani Orbiz i Salva Soler, dos referents mundials del Poetry Slam que s'enfronten amb els seus textos durant 5 assalts. El públic és qui decideix qui dels dos aconseguirà guanyar el cinturó dels versos pesats. Propera cita, dissabte 31 de gener, l'Auditori Barradas.
Y en la esquina roja del cuadrilátero, a punto de saltar al ring, el anticiclón de la Barceloneta, recibamos con un fuerte ruido a Salva Soler. Y a punto de entrar al cuadrilátero, en la esquina azul, el hombre capaz de convertir la poesía en danza, Dani Orbiz. Let's get ready to rumble.
Slam és sempre un enfrontament entre poetes i nosaltres, el Salva i jo, que ja portaven una experiència gran i ampla en tot això, se'ns va acudir així donar-li un format més teatral, un format que fos com un combat de boxa, que per afegir més emoció encara i més intensitat a tot el conjunt.
A vegades en formats poètics saps que només amb un públic poètic. Hi havia també una proposta que al ser teatral i poguéssim treballar des de lo teatral, també poguéssim portar públic teatral que mai s'interessaria per la poesia i poguem fusionar com aquests dos mons, no? I penso que és aquesta forma de poder sortir sempre com aquest nínxol només del circuit poètic.
Un 1% tan bruto ostenta poder absoluto para hacer y deshacer, para crear y destrozar, para matar y putear.
El meu paper com a àrbitre i speaker és una mica agafar el que està passant a l'escenari i un públic que també participa en l'espectacle i fusionar-ho, trencar aquesta paret i que el que hi ha a l'escenari arribi a les persones que estan veient l'espectacle de la forma més intensa i els animo a que cridin, a que estiguin presents i participant tota l'estona.
Tira los días como si pudiera recuperarlos todos en objetos perdidos. Tira a las personas cuando no puedas instalarles todas tus aplicaciones. Tira como si perder fuese siempre un objetivo. Tira como si fueras un reloj de arena con la base hueca.
S'ha de creure que això és un combat de boxa de veritat i nosaltres també estem vivint aquest toma i daca, no? de poesia. I d'això sí, comporta assajar molt i tenir bé preparades totes les coses, els moviments i tots, perquè els poemes sí que els tenim preparats, però també a l'actuació cap cosa és espontània, tot està medit i mesurat perquè funcioni, no?
La idea és com d'una falsa competició, de fet. Lo maco és com recuperar-li que el públic tingui opinió, no? Que participi de forma activa. Així és com a l'Slam, per exemple, hi ha 5 jurats, aquí són tota la gent del públic, que esperem que aquí siguin 200, que cada persona pugui emetre el seu vot, i una miqueta com recuperar aquest esperit que tenia la poesia de tornar a recuperar-li la veu al poble una miqueta del que pensa. No?
Al final la cosa més important que està succeint aquí és la poesia, que tot està encarrilat, tot està plantejat perquè porti a la poesia, que és l'últim pas de tot.
Doncs animar a tothom que vulgui a vindre aquí el dia 31 de gener a l'Auditori Barradas. Estarem muntant l'espectacle de Combate Poético a 5 Asaltos a les 7 de la tarda i a gaudir que vingui, volem omplir-ho tot això i molta gresca.
El proper 12 de febrer s'estrena Super Zeros, un llargmetratge fet pels alumnes de l'últim curs de l'Escola Plató de Cinema. Estem davant d'una comèdia que posa el focus en les màscares que utilitzem per viure en el dia a dia. Volem saber com ha estat tot el procés de creació, de producció i de gravació d'aquesta pel·lícula. I per això ens acompanyen d'una banda la seva productora, que és la Cati Mazulis. Què tal, com estem?
Todo bien, muy gracias.
I també tenim el director, que és el Juan Rueda. Què tal, com estem?
Muy bien, muchas gracias.
A veure, estem davant d'un dels projectes allò finals més ambiciosos que s'han fet en el marc acadèmic de Plató de Cinema. Crec que és el primer llargmetratge, si no m'equivoco. Com us sentiu? Heu sentit responsabilitat, pressió davant d'això?
Sí, o sigui, Plató de Cinema cuando decide hacer una película se arriesga muchísimo en, yo creo que, todos los conceptos posibles, y es, de parte de la escuela, es un salto de fe muy grande, es decir, hacer una película. Entonces, cuando después de ver cómo se han ido desarrollando otros proyectos, llega el momento en el que nos toca a nosotros desarrollar una película como tal, pues, hombre, hubo muchísimas dudas por parte de todos, por parte de la escuela, por parte de nosotros mismos, de si podíamos llegar a hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el riesgo que tomamos, ¿no? Decidimos que pasara lo que pasara, tiraríamos hacia adelante, y ha salido bien en ese sentido.
Clar, el projecte s'ha realitzat pels alumnes d'últim any i també exalumnes, no?
Sí.
Si no m'equivoco, tant en l'apartat tècnic com en l'artístic, per tant, aquí hi ha hagut una conjunció que no sé si és habitual o no, el fet que treballin...
O sea, fue un mix realmente de todos los que se querían sumar al proyecto y colaborar, porque al final es colectivo. Fueron también alumnos del segundo curso, que ahora están en el último año, y exalumnos, y bueno, nosotros. Y nada, lo que dice Juan también es que fue un reto bastante grande, no solo para Plató, sino también para nosotros, teniendo en cuenta que era como la primera película de todo el equipo, básicamente.
Va, doncs comencem una mica per com comença aquesta, la idea original, que si no m'equivoco és del Miquel Borrego i de Liam Linares. I tu, Juan, t'has encarregat de la direcció i el guió, també, sí. No? Explica'ns una mica a veure com sorgeix aquesta idea de què va Super Ceros.
Sí, pues sí, esto es, Liam y Miquel hicieron un pitch, en toda la clase hicimos distintos pitches para ver qué película se desarrollaba, y el pitch de Liam y Miquel fue el mejor, yo creo que un poco por un gran margen, ¿no? La escuela estaba muy contenta con el proyecto desde la idea, digamos, y entonces en ese sentido, pues claro, es una película que es una comedia quizás un poco con mucho carácter, ¿no? Con mucha personalidad. Entonces yo creo que el mayor reto en cuanto al desarrollo de la idea, del guión como tal, fue pues un poco intentar encajar las ideas que presentaban Liam y Miquel con lo que nosotros más o menos creíamos que podíamos hacer. Con luego también al final éramos un equipo bastante grande, éramos al final acabamos siendo 6 o 7 guionistas, entonces como juntar todas las ideas de todas las personas fue, yo creo, lo más complicado de todo el proyecto, incluso más que el rodaje, te diría. Pero sí, y la película al final es pues un poco lo que tú has dicho antes, ¿no? Habla un poco de las máscaras estas que nos ponemos día a día. Sí que el detalle particular que tiene como tal, pues son el tema de que nuestros personajes son superhéroes, ¿no? Superhéroes de pacotilla, pero superhéroes, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues tenía como el punto ese que nos daba muchísimo juego, y va eso, Samantha, nuestra protagonista, es una psicóloga que está empezando también, que es ella misma la que se pone pues estas máscaras, ¿no? Se pone, pretende ser una persona que no es, digamos, y es como que en esa relación entre Samantha como un personaje, pues eso, con un disfraz puesto, y los superhéroes con un disfraz diegético, ¿no? Un disfraz de verdad puesto, ahí es donde un poco se desarrolla toda la película y un poco el core.
Clar, hi ha unes teràpies, no? Si no m'equivoco, la Samantha el que fa són unes teràpies grupals amb aquests suposats superherois, que m'imagino que potser el component de comèdia també ve una mica a veure de què sorgeix, no? D'aquestes sessions, una miqueta, o què?
Sí, justo, és eso. Sí, es eso. Al final, claro, cuando tienes a... Liam y Miquel desde el principio tenían unas ideas muy claras de cómo querían que fueran sus superhéroes, y yo creo que es un poco lo que sustenta toda la película. Tenemos al hombre fútbol, que es una persona que la ves y pues es que es muy gracioso de por sí, ¿no? Tenemos a la caja, al doctor higiene, todos estos personajes que me parecen tan característicos. Los pongas en cualquier situación, dan mucho juego, ¿no? Entonces, utilizando un poco el juego este de las terapias, pues nos daba muchísimo juego ahí para poder desarrollar un poco lo que quisiéramos.
Claro, aquesta història comença amb un guió, després, com tu deies, bueno, cal arremangar-se i veure una mica doncs, com es materialitza tot això. Sou tots novells, no?, en el món del cinema, i tu abans parlaves d'algun dels reptes amb els que us heu trobat a l'hora de fer la pel·lícula, però entenc que un d'ells també ha sigut el tema econòmic, no?, perquè, si no m'equivoco, heu fet un crowdfunding. Explica'm-nos una miqueta a veure com ha anat això.
Sí, o sea, teníamos una parte que nos daba Plató de Cinema como, bueno, como escuela, pero al mismo tiempo era si nosotros conseguíamos una parte por fuera a través de, no sé, venta de bocatas en los breaks que nos daban en las clases, las fiestas que se organizaban y, bueno, distintos eventos en los que podíamos como recaudar dinero. Y aparte de eso hicimos un crowdfunding en el que nos apoyaron, bueno, un montón de familiares, amigos. Y igualmente seguía siendo un presupuesto como muy bajo, entonces fue un poco hacer croquis de a dónde va cada dinero y cada parte o qué departamento necesita más para hacer que funcione y hacer real la película, d'alguna manera.
Clar, tu, Cati, ets la productora, juntament amb la Candelària Giró, ets la responsable, podem dir-ho, sou les responsables de la gestió integral, no?, de la pel·lícula, buscant, entenc, vestuari, localitzacions. No? Explica'ns una miqueta a veure quina ha sigut la teva tasca i quins, bueno, com ha estat l'experiència.
Sí, bueno, en localizaciones tuvimos más que nada, bueno, tres, pero gracias al papá de Juan, conseguimos rodar en la cámara.
Sí, cámara de la propiedad urbana de Barcelona.
Ajá.
Sí. Y realmente fue un privilegio enorme porque fue súper cómodo rodar ahí. Fueron, bueno, tres semanas de rodaje en el que tuvimos que obviamente gestionar con cada departamento y depende de sus necesidades, como nosotros también conseguirlo, adaptarnos a lo que necesitaban al final. También los chicos de arte, bueno, en general, pudieron construir el plató bueno, que tenemos en Plató de Cinema, así que eso también como nos ayudó un montón a que el rodaje sea bastante cómodo y sentirnos un poco como en casa.
Clar, i després d'aquesta experiència, tu com a productora, tu com a director, entenc que heu vist una mica com n'és de complicat, no?, de tirar endavant i de fer una pel·lícula. No? Expliqueu una miqueta a veure quines conclusions n'heu extret de tot això.
Hacer cine es muy difícil, ya no a nivel... Porque me parece que hay un poco esta sensación de que el cine es una de estas cosas que si le tiras mucho dinero, eventualmente se acaba sacando algo. Y me da la sensación de que no es del todo cierta. Obviamente, si tienes millones y millones, pues bueno, puedes permitirte contratar a los mejores profesionales y a lo que tú quieras. Pero el trabajo del día a día es una cosa que te tienes que adaptar a ello y hasta que no das el clic, hasta que no encuentras cómo llevarte tú, cómo relacionarte tú con este proceso, ¿no? Este trabajo que es de verdad que es muy constante y es día tras día y es súper duro, hasta que no encuentras con el punto, no, parece que no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es sobre todo eso, poder permitirnos estar tres semanas, casi cuatro de rodaje y pues vivir y sufrir un poco lo que es pues hacer cine de verdad, ¿no? En ese sentido.
¿Y tú, Cati, quina valoració?
Yo creo eso, también que es un privilegio como enorme hablar desde el lugar de poder hacer cine y poder haber experimentado rodar tres semanas. Pero más allá de eso, como te das cuenta del día a día que necesitas, o sea, más allá de dónde estés puesto, es que necesitas como mucha energía y muchas ganas también de querer trabajar a nivel colectivo, porque al final es eso, es... ir al rodaje o llegar a la localización donde estés y levantar al equipo de alguna forma y saber que todos van como por el mismo objetivo, creo.
La pel·lícula s'estrena el dia 12 de febrer als Cinemes Girona, no? Si no m'equivoco. Heu preparat alguna coseta o com serà això? encara esteu potser acabant de...
Sorpresas, esto no queremos revelar nuestros secretos.
Spoilers.
Bé, doncs estarem pendents ja a veure, bueno, veurem la pel·lícula i us desitgem moltíssima sort amb aquest camí que ara tot just també vosaltres comenceu i a veure les perspectives que s'obren davant vostre. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Moltíssimes gràcies, igualment.
I que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Molts èxits.
Nosaltres ara el que fem és justament fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que tenim aquesta setmana i tornem.
Comencem el repàs de les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb una de les triomfadores dels Globus d'Or, Hamnet. El film posa en primer pla la història de l'esposa de Shakespeare i el seu autèntic rol a la vida del dramaturg. Una visió íntima i emocional enfocada en els vincles i les pèrdues que va travessar la família.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Chris Pratt s'ha d'enfrontar a la IA a Sin Piedad, un film de ciència-ficció que ens submergeix en un futur distòpic on els índexs de delinqüència s'han disparat. Un tribunal instruït per la intel·ligència artificial decideix en poc més d'una hora el destí dels encausats. Un destí que acostuma a ser l'execució immediata de la majoria d'ells.
Al actuar como juez, jurado y verdugo, Mercy mantiene segura nuestra ciudad.
Yo no debería estar aquí. Yo ayudé a crear el programa Mercy.
Me enorgullece traer al primer sospechoso que será juzgado aquí. Y seguiré trayendo a más hasta que el mensaje haya calado.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría?
Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
I acabem amb Ídolos, una pel·lícula made in l'Hospitalet, ja que el productor i guionista és l'hospitalenc Jordi Gasull. Òscar Casas i Anna Mena protagonitzen aquest film que té com a taló de fons el Mundial de MotoGP i que explora les relacions humanes entre un pare i un fill i el món que els envolta. Ambició, superació, egos, adrenalina, amor, perdó i segones oportunitats.
Algo que no puedes darme. Tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normani.
Són les obres d'una quinzena d'artistes nacionals i internacionals que ara exposen conjuntament al Centre Cultural La Bòbila. Pintures, dibuixos i muntatges fotogràfics d'alguns dels creadors que han aparegut en els darrers números de la revista Artepoli, una publicació de divulgació artística editada a Catalunya. L'objectiu de la mostra és generar vincles entre els artistes participants i presentar les seves peces al públic general.
La exposición tiene participantes de todas partes del mundo porque la revista Artepoli participan artistas de todas partes del mundo. Aquí hay artistas de Holanda, de Costa Rica, muchos de Cuba, porque yo mismo soy cubano y el director de la revista también. Y entonces, a cada vez que pasa un tiempo, digamos uno o dos años, los artistas que hayan estado con artículos en nuestra revista los invitamos a participar en exposiciones donde se pueda mostrar su trabajo y también tratar de que haya una interacción de los artistas más allá de su vínculo a través de la revista.
L'exposició reuneix obres que van des de la pintura abstracta, el surrealisme o el cubisme, fins al pop art. Una selecció eclèctica amb peces de temàtiques, estils i tècniques ben diferents.
Nos parece que actualmente los lenguajes todos se valen. O sea, precisamente eso fue lo que descubrió la posmodernidad después de la modernidad, ¿no? O sea, ya no es como antes que venía un movimiento anulado al otro anterior y que venían los abstractos y entonces anulaban la figuración. Ahora todo es un arsenal de instrumentos que hay y puede ser tan viejo o tan nuevo hacer una obra cubista como hacer un ready-made.
He venido con esta pieza, es una pieza de arte abstracto, con textura, sobre todo, bueno, pues tiene arena y bueno, pues habla del movimiento, el peso, un poquito la caída, el choque de fuerzas.
Estas dos obras son collage con fotografías mías también e intento trabajar un poco la parte interior de las personas. Son siluetas que demuestran el mundo en todos sus sentimientos.
L'exposició Artepoli a la Bòbila es pot visitar fins al 30 de gener.
L'Hospitalet estrena una nova temporada d'Arts en Viu amb una programació pensada per tots els públics i amb atenció especial als espectacles familiars, la mirada femenina i l'obertura a l'espai públic. Un dels plats forts de la programació serà l'espectacle inaugural de dansa metropolitana.
L'Hospitalet estrena temporada d'Arts escèniques, una nova programació que s'ha adaptat al tancament temporal del Teatre Joventut, on ja han començat les obres de reforma integral. Per això s'han potenciat els espectacles a l'espai públic, amb una oferta descentralitzada que posa l'accent en el públic familiar i en les propostes amb mirada femenina. La nova programació d'Arts en Viu es presentarà als jardins de Pablo Picasso amb l'espectacle Suma, un diàleg entre percussió, dansa, veu, moviment i poesia que vol combatre els discursos d'odi i l'individualisme. Un dels plats forts que tornarà a omplir els carrers de coreografies serà el Festival Dansa Metropolitana.
Enguany som la ciutat que acull l'espectacle inaugural del festival. Destaca molt d'aquest espectacle que la direcció artística és de Hansel Cereza, que és una persona molt reconeguda en el món de la dansa, i que en aquest cas no serà només un espectacle professional, sinó que també comptarà amb la col·laboració d'escoles de dansa de la ciutat i associacions de dones, perquè el contingut de l'espectacle va sobre una mica la transmutació del rol de la dona al llarg de la seva vida.
Els espectacles a l'aire lliure seguiran en diversos parcs, places i altres espais de la ciutat. Entre les propostes familiars destaquen Història d'un lladre, amb música en viu i teatre, i L'animal més perillós del món, una reflexió còmica sobre la identitat. Pel que fa a l'Auditori Barrades, la programació arrenca aquest dissabte amb un espectacle de titelles del Mago de Oz. Seguiran altres muntatges familiars com La idea brillant o Soc salvatge, que explica l'aventura d'una nena criada per un goril·la. També tornarà el cicle Dona Veu, amb diferents propostes en clau feminista.
El cicle Dona Veu fa la seva quarta edició aquest any, i porta noms importants internacionals, aquest cop com Flor de Lava, que és un grup coral colombià que parla molt sobre els ancestres, sobre el sentir de les dones contemporànies, i destaca també una proposta que li hem fet a la Sari Vivant perquè faci un monòleg en col·laboració amb el còmic local Raül Alcaraz. Llavors, entre els dos parlaran doncs, de diferents aspectes de les dones.
En l'oferta musical destaca el Festival Barnasants de Cançó d'Autor, que portarà veus com la Maria o Sombra Lor.
Es un lujazo presentaros la reedición 30 años después del último disco que grabaron en estudio la mítica banda trapera del Río de Cornellá, Mente en Blanco. Editado por Casba, el gran Johnny ha hecho un trabajo excelente. La portada es diferente a la original, pero el contenido es el mismo. Punk rock de primera, para que podáis disfrutar de una de las bandas más legendarias del Baix Llobregat, de punk rock, en esta ocasión la banda trapera del Río y Mente en Blanco.
Comencem la segona part del programa donant-vos a conèixer artistes i propostes que trobem en el panorama musical català i que no sempre tenen el ressò que mereixen. Avui us volem presentar un artista que tot just ara comença a girar. De fet, demà mateix actua a Barcelona amb el seu projecte de pop electrònic i experimental. Ella és la Lisa Pol. Què tal? Com estem?
Hola, Laura, què tal?
A veure, Lisa Pol és l'alter ego de Paola Licari, no? Artista maltesa, establerta a Barcelona, si no m'equivoco, amb vincles a l'Hospitalet, que després ja descobrirem. Però comencem una mica pel principi, a veure, de Malta a Barcelona, com comença això, com arribes aquí?
Doncs jo vaig néixer a Malta, tot i que no hi vaig viure molt temps, però bueno, em vaig crear a Itàlia i la meva família per part de mare és catalana. Uh-huh. I llavors bueno, tot això pues, és una barreja que acaba traslladant-se sobre la música, no? En temps d'idiomes, de gèneres, de com una mica desdibuixament de fronteres general.
Clar, quan comences tu a descobrir que la música és el teu i que t'hi vols dedicar?
Clar, jo sempre m'havia agradat molt cantar a la meva habitació i ballar i tot, i vaig començar a tocar la guitarra amb 9 anys, l'únic que la meva relació amb la conservatori o la manera més clàssica d'ensenyar música no em va anar gaire bé. Llavors vaig acabar com més descobrint pel meu compte i podem dir autodidacta i tocant amb amigues i així. És com vaig descobrir més el que m'agradava i practicar més l'instrument, sobretot la guitarra.
Clar, tu ho vens amb el projecte de pop electrònic, però no sé si sempre has fet aquest estil de música o vas començar més amb folk, rock, hi ha hagut una evolució?
Sí, vaig començar més amb banda i després una mica per necessitats logístiques i una mica per interès artístic i coses de la vida, vaig acabar com més produint a l'estudi sola i acabant amb composicions pues, més electròniques, perquè al final els mitjans et limiten també una mica, no?, el que pots fer.
Clar, clar, tens dos EPs, després també el 2024 vas treure el teu primer llarga durada, que es diu Pupal. Explica'ns una mica, a veure, alguna cosa sobre aquest treball, que fa referència també a aquest títol.
Doncs Pupal és un treball molt introspectiu que vaig estar molts anys, hi ha cançons inclús del 2016, però el procés de producció va ser sobretot els últims 3 anys, a partir del 2021 aproximadament. I res, és un disc molt íntim, moltes històries molt vulnerables, i de punt de vista més de producció pues, ha sigut el meu primer treball d'investigar pues, tot el que podia fer, no? De realment tocar tots els pals que volia tocar i com una mica prova de foc de com seria. I això, que hi ha moltes col·laboracions i això.
Clar, si no m'equivoco, simbolitza una mica no, pel títol aquest viatge no, cap a una nova forma, no, que des de la introspecció. Quins paral·lismes hi ha una mica entre aquest procés, diguem, i la teva trajectòria i també doncs, la teva identitat, una mica?
Clar, Jo tinc un interès bastant gran pels animals, en especial els insectes últimament. I la pupa, la crisàlida, és un animal que em sembla fascinant perquè és com una pedra, però per dins està passant de tot, no? I això va ser una mica el que em va passar arran de la pandèmia, amb la meva transició i tot això, no? Que també la pandèmia va ser un moment introspectiu per moltíssima gent, no? Perquè et trobes confinada reflexionant sobre mil coses. I això, aquest treball va ser també una mica, va acompanyar una mica la meva transició, sobretot en el principi. Llavors, hi ha moltes d'aquelles emocions estan bolcades sobre el disc.
Això és el 2024, no? Aquest treball. Ara estàs immersa, si no m'equivoco, en la creació d'un nou disc, que crec que ja n'hem conegut alguns temes. Broken Glass seria un d'ells. Si et sembla, n'escoltem un trosset i ja el comentem. Aquest videoclip ha sortit no fa ni una setmaneta. Parla'ns una mica d'aquest tema, d'aquest Broken Glass, a veure.
Doncs aquesta cançó la vaig escriure a Londres el 2021, crec, amb dues amigues molt estimades d'allà. I res, parla una mica d'això que et venia explicant, no? De com tothom tenim molts problemes i sobretot arran de la pandèmia, no? I la necessitat una mica de la salut pública com a eina, perquè realment ha afectat molt a tothom i crec que també l'estat actual de les coses ens demana que pugui haver-hi un acompanyament psicològic per tothom de qualitat.
No sé si aquest tema justament també formarà part una mica com a fil conductor potser d'aquest disc en el que estàs treballant o cap on van els tiros.
Sí, jo crec que a nivell de so és un punt de partida que arran del que es desenvolupa la resta del disc.
Dèiem en començar que demà comença gira a la Sala Vol a Barcelona, després aniràs a Madrid, a Múrcia també. Com ho tens plantejat això? I no sé si està costant o costa poder dissenyar una gira.
Sí, és complicat, sobretot quan tot ho gestiones, no? Però sí, em ve molt de gust, perquè sí que havia tocat per més llocs d'Europa, però Espanya només no havia sortit de Catalunya, realment. I això, anar a Madrid, que també tinc moltes col·legues estimades que fan música allà, i a Múrcia, que serà la primera vegada, tot i que tinc antepassats murcians, llavors em fa molta il·lusió. I també hi haurà una petita branca a la gira a Argentina i Colòmbia,
que
encara s'està gestant.
Però... Ah, molt bé. Va, doncs un altre tema que suposo que també sonarà en el concert, per exemple, de demà, a la Sala Vol, és Neu. Saltel, raig, tinc mel, sang fred, hem arrencat d'aquí un gran sol. S'ha acabat tot el que jo soc, i ara res, tu. S'ha acabat tot el que jo soc, i ara res, tu. Va, primer tema en català, si no m'equivoco, i una cançó que ha patit moltes transformacions, crec, no?, al llarg del temps.
Sí, aquesta cançó va sortir a un EP el 2018, però en una versió molt embrional, i amb els anys, sempre m'ha agradat molt aquest tema, i a més, el ser primer en català, com que sempre li he volgut donar una segona vida, i va passar l'any passat, i em fa molta il·lusió, que a més és el principi de molts més temes en català que vindran al proper disc.
Molt bé, doncs... Com dèiem, tens aquest projecte, no?, com a Lisa Pol, ets productora també, i també eres, fins fa poquet, la veu principal del grup de boleros Los Bongos, amb tres dels integrants de la Ludwig Band. que és un grup que es va gestar, podem dir, no sé si podem dir, aquí a l'Hospitalet, concretament al Locus Studio de Bellvitge, no? Si no m'equivoco. Sí, sí. O sigui, tens una passió també pels boleros, tu, no?
Sí, sí, 100%. Bueno, Los Bongos es va acabar aquest estiu, però... Però bueno, tinc moltes ganes de seguir investigant aquest gènere i totalment es va gestar a Bellvitge i vull dir que tinc un tros d'història allà que sempre que torno em remou moltes coses.
I el Pumarejo, perquè estàvem veient imatges, crec que, si no m'equivoco, són d'un concert que veu estar al Pumarejo, els companys del Pumarejo, que ara mateix no estan passant per un bon moment perquè tenen el local tancat, però que és un espai que jo crec que artistes allò emergents com tu
sí,
és perfecte, no?
És vital i molta energia al Pumarejo perquè porten molts anys i bueno, trobar-se a vegades amb aquestes complicacions legals és molt difícil i bueno, això, molts ànims. I animar la gent que apoyi tot el que pugui aquests projectes.
I tant. I una altra faceta és que ets cofundadora del col·lectiu musical La Javelina, és un projecte que neix el 2023 al Casal de Joves de Can Ricard a Barcelona. Explica'ns una miqueta a veure qui sou i què feu.
Doncs, quan vaig marxar del Locus, justament a Bellvitge, estava buscant amb la Mer, que és la cofundadora de La Javelina i integrant de Bragas Ponte, de muntar un estudi flinta per dones trans, travestis i persones no binàries, perquè trobem que el món del so és un món que està molt masculinitzat i com intentar generar un espai segur i no mixta on poder donar tallers, poder inclús produir. I vam trobar aquest espai a Can Ricard, que hi havia una sala quasi abandonada, diguem, al costat d'un dels bucs, i allà vam crear un estudi. I res, ha sigut molt bonic el procés, ara seran 2 anys, i res, també de donar l'oportunitat a gent del barri de poder anar a gravar preus molt populars, gent del Casal, llavors...
I també generar una mica alternatives als circuits de música convencionals, no? Perquè al final estem acostumats sempre a veure els mateixos grups en els festivals i potser fa falta també crear altres circuits, no?
Sí, totalment, totalment. I també va haver molt de tota l'escena de punk queer que s'està gestant ara a Barcelona, amb les Bragas Ponte mateixa, amb Ruinosa i les Strippers de Rahola, que també són amigues del col·lectiu. I com, sí, generar una mica un moviment que es pugui ajudar mútuament, també.
Doncs escolta, Alice, ha estat un plaer que ens has acompanyat. Desitgem que vagi molt bé demà en aquest concert i la gira, a veure si també s'acaben de lligar aquests concerts que ens comentaves fora d'aquí. I res, moltíssima sort i molts èxits, que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Vinga, gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha en aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
Can Riera és una de les poques masies que van aconseguir sobreviure a la transformació urbana de l'Hospitalet. I és que en poc més de mig segle, el creixement de la ciutat va esborrar del mapa més del 90% de les cases pairals que hi havia al terme municipal. Ara, en el llibre Els últims masos de l'Hospitalet, l'historiador Ireneu Castillo recopila els darrers testimonis que es conserven del passat agrícola de la ciutat.
Hem arribat a tenir fins a 339 masies, diguem que documentades, i resulta que ara només ens queden 25. O sigui, estem parlant d'un 7% de les que teníem pràcticament fa 40 anys. Llavors, he cregut que era important dedicar-li un petit llibre justament a aquestes masies que són supervivents d'aquella gran massacre. És molt interessant de conèixer una mica la seva història i conèixer que les tenim, perquè moltes vegades estan amagades dins del que és la trama urbana i no sabem ni que existeix.
A través d'anècdotes i curiositats, el llibre repassa la història i les característiques arquitectòniques de les 25 masies que queden dempeus.
Són molt diferents. O sigui, n'hi ha des de les que són més senzilles a cases senyorials, doncs, estil com l'Harmonia o Casa Espanya en el seu moment, que també eren, diguem que, cases, masos, diguem que agrícoles, que van passar a ser senyorials. Entre mig de tot això, doncs, tenim Can Riera, Can Sumarro, tens Can Pau de l'Arna, cadascuna explica una història diferent.
Històries diferents amb evolucions diferents, des de les masies que es conserven com a habitatges privats fins als que s'han reconvertit en equipaments, d'altres, però, es troben en estat d'abandonament.
La majoria són espais, diguem que, de municipals, però n'hi ha d'altres, doncs, que encara s'utilitzen com, diguem que, habitatge privat, estil Cal Capellà o Can Samsó a Sant Josep. Les que són municipals estan totes protegides, tenen un cert ús i llavors per aquestes no pateixes. Però n'hi ha unes quantes que en aquest cas doncs, sí que corren molt de perill, encara que estiguin algunes protegides, com és el cas de la Torre Gran. Al costat també tenim Cal Masovernou, que li passa tres quarts del mateix, tot i estar protegit, doncs està a punt de caure. Llavors, clar, es tracta de ser conscients d'aquest patrimoni.
Un patrimoni sovint oblidat, que el llibre reivindica com a element necessari de memòria històrica. Els últims masos de l'Hospitalet es pot adquirir en format físic o electrònic a través d'Amazon.
Encarem ja la recta final del programa i és moment de saludar el Jaume Miranda. Què tal, com estem?
Com va, com estem?
Molt bé. Tu?
Jo molt bé, la veritat.
Bé, avui ens vens a parlar d'un fenomen viral. Mm-hmm. A veure, explica'ns de qui
sí,
parles.
Sí, últimament, supos que molta gent ja ho sabrà, si està connectada a les xarxes socials, s'ha fet molt viral a TikTok i a Instagram una banda que es diu Nueva Línia.
Sí.
I qui són Nueva Línia?
A veure, explica'ns-ho. Jo no les coneixia.
No les coneixies, no. Ja? Són una orquestra de verbena, a l'uso, diguem, especialitzada sobretot en sons llatins, merengue, mambo, salsa, aquest tipus de sonoritats, no? Són originals d'Arafo, que és un poble de Tenerife de 6.000 habitants, un lloc molt remot d'on no esperes que surti una persona famosa, així de primeres, no? I ses quatre cantants integrants tenen entre 19 i 24 anys i de forma hiper inesperada ara són mega famoses arreu de l'estat espanyol.
Molt bé.
La cosa va començar a finals de desembre, quan, sense explicació alguna, se va fer viral a TikTok aquesta versió original d'Ana Maria Conchita Alonso que se diu Noche de Copas.
La veiem.
Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca.
Ja enganxa això, una mica?
Enganxa, sí, però sí que podríem dir que tenen un estil, una proposta cultural, artística, un tant modesta, per dir-ho d'alguna forma. Se denota autoproduïda en el sentit de que els looks, la posada en escena, la coreografia, no denotaria així de primeres que van a ser com a grans estrelles i aplaudides com a famoses, no? Però inexplicablement, com dèiem, ho són, ara mateix són el fenomen viral de xatxes o un d'ells. I atenció, perquè no només s'ha fet viral una única cançó, que seria aquesta versió de Noche de Copas, sinó que també s'ha popularitzat una altra cançó, que aquesta vegada seria una versió del Grupo Manía, sí. La cançó original és del Grupo Manía, i se diu Un Beso. L'escoltem, si vols, també.
A veure.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
A veure, que fins i tot les nostres càmeres, no, la gent no ho veu, però algú s'està arrencant a ballar una miqueta aquesta versió.
Normal, és que acaba enganxant. Bé, jo he de dir que m'al·lucina que inclús no només tinguin un fenomen viral únic amb Noche de Copa, sinó que tenen dos fenòmens virals que normalment ja se sap que la viralitat musical sol dur-te a tenir un únic èxit
sí,
i que se t'oblidi
ja
després. I a més és que no hi ha un gran canvi d'estratègia en cap sentit d'una cançó a una altra, no? Són vídeos gravats en ple concert a una verbena de poble, estratègia estètica absolutament plana. Tot i així, la gent s'ha enganxat. Jo crec que també aquí hi ha un fenomen nostàlgic per aquestes verbenes que tots hem trepitjat en algun moment i que tenim ganes de recordar. Tant és així que aquest fenomen, com dèiem, va començar a créixer a TikTok i se va anar fent gran, sobretot perquè en el trend de cantar aquestes cançons o de ballar-les a les xarxes socials, s'hi varen apuntar els famosos, també. I, de fet, per això, nova línia, ara mateix, són mega virals. Si vols, veiem un repàs d'alguns famosos que s'han apuntat
a
estimar les noves línies.
A veure què han fet.
Yo quiero que me dé un besito nada más. Noche de copas, una noche loca.
Solo quiero que me dé
un besito nada más.
Va, Anabel Pantoja, Carlos Baute, que s'apunta a tot també, Lolita, no? O sigui, aquí no falta ningú.
I ha arribat a llocs com La Revuelta, sí. Zapeando també. Bé, moltíssims de llocs han arribat, evidentment. Les ha entrevistat en Javi de Hoyos, que això és el més important que te pot passar. Bé, com s'ha traduït tot aquest fenomen que a partir de... O sigui, fins en aquest moment només era com de xarxes, diguem, i s'ha traduït també amb un cert èxit dins l'indústria musical, a pesar de que sigui de forma anecdòtica, diguem, perquè ara mateix s'han colat a les llistes de Spotify de l'estat espanyol a cançons més virals, tant la cançó d'Un beso com Noche de Copas, les veiem, no?
Ah, mira,
estan
veiem.
Número 1 i número 3. Prou bé.
I tant.
Evidentment, no t'estic dient... Estan desbancant en Rosalia?
No.
Però estan ficant un peu a un lloc que és totalment inaudit per elles, probablement. I, evidentment, això també s'ha traduït en una cosa més tangible per la pròpia banda Nueva Línia, en el sentit de que ara mateix elles mateixes ja han declarat que els hi han pujat moltíssimes bolos a les Illes Canàries i també inclús han començat a fer bolos més enllà de l'arxipèlag, que la península. Les aplaudim.
Però a què es deu? Per què? Per què aquest èxit? Per què? A què l'atribueixes tu?
A veure, jo crec que se basa bàsicament en tres conceptes. Jo t'ho resumes. El primer concepte amb el que crec que han triomfat és amb l'autenticitat. Jo crec que la gràcia de la nova línia és que clarament pengen els seus vídeos, perquè originalment aquests vídeos els pengen elles a les seves xarxes socials, però d'una forma quasi com entre amigues, sense ganes de ser famoses ni amb intenció d'aquesta cosa com a poser, que tots tenim una mica xarxes socials, m'incloc, com amb ganes de ser vista. No. I, de fet, és el que estàvem dient, no? O sigui, en un univers, en un planeta i en una era i en una societat en què tot se fa de cara a la galeria, sobretot a l'àmbit més digital, jo crec que s'aplaudeix aquesta autenticitat de compartir una mica com que ho comparteix amb una amiga per WhatsApp, no?
Totalment, no? Sí. Totalment d'acord.
L'altre concepte, jo crec que important és la mediocritat. O sigui, clarament elles són, per què no dir-ho, no són el puntal més alt de la indústria musical, no són, no sé, no Whitney Houston en cap dels sentits, no són els millors vestits, o sigui, les veus elles amb ulleres de muntura totalment antiquada, uns vestits que llueixen... Com llueixen...
Carnaval,
sí, o sigui, exacte, se l'han comprat com han pogut les quatre juntes, les coreografies deixen molt que desitjar, però potser això és la màgia d'elles, no? Se les veu també mediocres, com tots ho arribem a ser en algun moment, perquè tots duim un mediocre interior.
Sí, tant.
Llavors, les abraçam i les estimam. I l'altre concepte, jo crec que important, és l'autogestió.
Val.
És evident que aquí darrere no hi ha ningun tipus d'estratègia marketingiana, ninguna gran empresa darrere elles que les estigui produint de forma amagada. Elles són totalment autoproduïdes i jo crec que per això, en certa manera, nosaltres també les estem aplaudint, perquè sí, no? Ens agrada una mica com a... Tot està tan hipercapitalitzat, tan industrialitzat, que abraçam una mica aquesta cosa més que ens recorda en el negoci de barri, a la cosa quilòmetre zero, no?
Sí, però jo crec que elles deuen estar flipant una mica, no?, amb la repercussió d'elles, de tot plegat de fins on ha arribat, o no?
Sí, a més, és el que t'estava dient, que normalment lo viral dura com unes poques setmanes, a lo millor, i amb la tonteria ja fa dos mesos que si tu entres una mica a xarxes socials hi ha una matraca amb aquest fenomen de la nova línia impressionant. Connectant una mica amb aquest fenomen que dèiem de l'autogestió, a mi m'agradaria parlar d'altres fenòmens musicals que aparentment, almenys, han nascut també a través de xarxes socials, però que igualment jo crec que tenen uns punts diferencials amb nova línia.
A veure.
Un d'ells, per exemple, no sé si el recordes, que l'any 2022 se va fer mega viralíssim, no només a l'estat espanyol, sinó a tot el planeta Terra, que va ser Íñigo Quintero, que va ser mega viral a les llistes mundials, que les va liderar a les llistes mundials amb aquest Si no estàs, que inclús amb aquesta cançó va destronar en a Taylor Swift o en Bad Bunny.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, me'n recordo. Sí, sí.
I suposadament també naixia com a d'un fenomen totalment genuí i no desitjat o no apretat. Però a mi, sincerament, aquest fenomen sempre m'ha causat un cert rebuig o una certa intriga, en el sentit que jo crec que sí que hi havia...
Que sí que hi ha alguna estratègia, no?
Sí, evidentment. Les discogràfiques o tot això paguen perquè...
Perquè sembli cançons... que ha sortit així com...
Sí, o sigui, però exacte, sembla que és com un bolet, no? Un altre fenomen que també és bastant similar en aquest sentit és el de 2023, que se va fer molt reconeguda, na Bibi Trix, no sé si la coneixes, com una rapera, pseudotrapera... catalana, de fet, i ella se va fer molt viral a xarxes en aquell moment, en el 2023, encara és coneguda, evidentment, i el seu... O sigui, el poder que tenia com per ser reconeguda en aquell moment era com aquesta cosa de ser genuïna, de ser autèntica, que ha passat que una vegada han passat els mesos i la gent se demanava d'on cony surt aquesta tipa, que ha sortit també com un bolet, te'n donaves compte de que hi havia uns contactes familiars, unes connexions industrials i discogràfiques que la feien molt més poderosa del que aparentava, no?
I encara tens un altre exemple més, no?
Sí, perquè l'any 2024 també varen viure un cas bastant similar, que és el d'Isabel Ayun, crec que he dit bé el seu nom, que se va fer molt popular a través de TikTok, segons els mitjans, amb aquest Potra Salvaje, que jo si la torno a sentir demana eutanàsia, no puc més amb aquesta cançó, és insuportable. Però a veure, hem de ser justos. Aquesta cançó no se va fer famosa única i exclusivament per TikTok, perquè hem de recordar que va ser la cançó al final oficial de la selecció espanyola a la Eurocopa d'aquell any. O sigui, que al final també hi havia un recolzament industrialitzat, per dir-ho d'alguna forma, que ajudava que aquesta cançó tingués la popularitat que va arribar a tenir i que encara té. Per tant, Nueva Línia, jo crec que, a diferència de tots aquests exemples que també pretenien ser genuïns i nascuts de forma inesperada, xarxes, crec que elles sí que hi ha realment un naixement genuïnament així i crec que realment no hi ha ningú recolzament industrial en elles, no? Per tant, les estimar, són autèntiques i visques les Nueva Línia i visques les verbenes de poble.
Clar que sí, home. Les anirem seguint a veure els seus moviments per les xarxes.
Escolta, a veure si fan algun concert de cop hospitalet, jo què sé.
Ah, mira.
Jo hi aniria,
no? Sí, per festes de primavera, no?
Són les meves noves Spice Girls, les estim.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i ens veiem en un mes aproximadament.
Perfecte.
Nosaltres ja ens acomiadem i avui ho fem amb la britànica Pink Panthers, que al costat de Zara Larsson doncs acaben de publicar Stateside, un tema amb un videoclip on les dues artistes s'enfronten en una batalla de divas que acaba amb un missatge clar, sempre millor juntes. Marxem fins dijous vinent, que vagi bé, adéu. Never met a Swedish girl, you say. No one treats